Fins una altra, bona nit.
Adiós, bona noche, bona nit.
Del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Entre les obres de Llull podem esmentar Arbre de filosofia d'amor o el Llibre de les bèsties, part del Fèlix, que critica els costums humans a través d'una faula. El Llibre dels mil proverbis i la resta del Fèlix, Fèlix o el Llibre de les meravelles, Fèlix, que representa el ser humà, viatja per tot el món per admirar la creació divina, naturalment Blanquerna i Ars Magna, gran art, que ensenya un llenguatge formal basat en la combinatòria per a poder parlar de tot allò rellevant en filosofia, tot superant la barrera de les llengües. I Ars Brevis, Ars Breu, és una versió abreujada de l'Ars Magna. El Llibre del Gentil, 1274-1276, és una obra apologètica de la qual vol demostrar l'eficàcia del mètode de Ramon Llull en una discussió sobre la veritat o la falsedat de les tres religions del llibre, judaïsme, cristianisme i islam. En aquesta obra, un gentil, és a dir, un pagà, es troben tres savis, un jueu, un cristià i un musulmà. I els representants de les tres religions l'il·lustren molt sobre l'existència d'un únic Déu, sobre la creació i sobre la resurrecció. I cadascú presenta la seva religió perquè el gentil i el lector l'escollin si és, els sembla que és, la veritable. El llibre no indica quina religió tria el gentil ni quina és, segons lui, la veritable.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Si per a tu un alihub és un cèrcol que gira al voltant de la cintura, aquest anunci no és per tu. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga i Antoni Daimiel. Gaudeix de les seves entrevistes exclusives i seccions com La pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Segueix-los en directe els dilluns a les 23 hores a experienceendesa.com.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Moltes escoles ofereixen aquests dies jornades de portes obertes. Les preinscripcions per al nou curs són la primera setmana de març i, per tant, és el moment de començar a informar-se i sol·licitar entrevistes. Triar escola és una de les decisions familiars més importants. I encara que ens podem informar a través de terceres persones o fins i tot de les pàgines web, la clau és que fem la visita en directe i així podrem preguntar dubtes i fer-nos la idea més real de l'entorn on el nostre fill hi passarà tantes bones estones. Sempre diem que els principals educadors són els pares. Els pares han de tenir la llibertat de trobar diferents models educatius i així podran decidir quin és el que millor encaixa en el seu projecte de vida. Ja sigui optar per una escola pública del barri, un col·legi internacional, un centre concertat o bé una escola d'educació diferenciada. Insistim que el més important és que hi hagi llibertat i respecte a totes les opcions. L'escola acompanyarà els pares per reforçar els hàbits i els valors que ja treballen a casa. Escola i família aniran tots aquests anys de la mà, per tal que l'educació dels fills no només sigui acadèmica, sinó que també es treballi la formació del caràcter i l'educació en valors. Per tant, quan busquem escola, no ens hem de limitar a mirar l'estètica del centre o la seva situació, sinó que també cal conèixer l'ideari del col·legi, les tutories que s'hi fan i la formació que s'ofereix. Al capdavall, la millor herència que podem deixar als fills no és res material, sinó una bona educació que els permeti encarar els reptes de la vida i esdevenir bons professionals, però sobretot bones persones. Per això avui a Ràdio Estel parlem del paper dels pares a l'hora de poder triar amb llibertat l'escola dels seus fills. Comencem. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Stays right here in its cage. I know that in the morning I'll see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding so tight, with nothing in between.
Amb aquest tema que parla de la història de la nostra vida, comencem el programa, perquè una de les coses que més ens marca de la nostra biografia és l'escola, els mestres, els companys de classe. Per tant, a la introducció ja hem dit que no és un tema menor, sinó que cal escollir amb bon criteri, amb seny, l'escola dels fills. I ens aconsellaran sobre aquesta tria tan important, els nostres orientadors familiars del FERT. Ja els tenim aquí a punt. Ells són la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Hola, què tal?
També tenim en Josep Maria Adell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs dèiem que són orientadors familiars del FERT, tertulians habituals del Paraules d'Amor, pares de família, per tant, molt vinculats a l'educació, a l'escola, i que també hem passat per aquesta fase que esteu molts ara, que és començar a decidir la tria del col·legi dels fills. I jo també em presento, ja sabeu que sóc la Magda Minguet i m'afegeixo aquest temps de tertúlia. I comencem dient si és ara el moment de pensar en l'educació dels fills o és una cosa que ja s'ha d'haver tingut al cap gairebé des del moment del seu naixement. Perquè ara sí que hi ha moltes portes obertes, veiem moltes famílies que pregunten, s'entrevisten, però és una cosa que ja hauríem de tenir pensada gairebé en el moment del naixement o és ara?
Jo crec inclús que abans de que neixin.
Imagina't.
Sí, perquè això és un tema tan important que quan un està fent de nòvios, no?, durant el noviatge, es parlen de totes les coses. I una d'elles és quin tipus d'escola voldrem si tenim fills.
Nòvios catalans, teniu tema aquesta nit
total,
per començar a parlar.
Totalment d'acord. Jo anava a saltar i anava a dir tard, ja anem tard.
Ja anem tard, el dia
saps
dels bolquers.
La llista de temes, que el noviatge serveix per aquestes coses, entre d'altres. Llavors, la llista de temes, home, aquest és un dels primordials.
Escola dels fills.
Clar. En qualsevol cas, quan ja neixen els nens, ja...
I hem de començar a tenir una mica de criteri, clar, una mica definit, sí, no?, de què sí, voldrem per l'educar.
On portarem, al col·le del costat, o buscarem alguna altra
exacte,
cosa?
Exacte, és que hi haurà moltes opcions.
Jo, de tota manera, no us vull portar la contrària. Està molt bé. Però m'ha agradat molt... quan has fet... No,
però...
Quan es diu però, vol dir que sí, però... Bueno, no, el que vull dir que quan has fet la introducció... que has donat a entendre que no és un tema qualsevol. Això és, a mi em sembla que és el que és substantiu. Vull dir, no estem parlant d'una tria de cinema, de vacances, a... No, estem parlant d'un tema molt seriós. Molt seriós, perquè si el col·legi et fa bé les coses, doncs ajuda molt a la família. I a més, fins i tot, doncs, deixa una petjada. Vull dir, que s'ha de notar. quan es fa bé, un col·legi que fa bé les coses, doncs deixa una petjada, es nota que no, no ha passat per aquest tipus de col·legis. Per això jo crec que això que heu dit dels novis està molt bé. Això que tothom ja pugui fer plans quan el nen està, diguéssim, en una escola que té el barri, i ara, quan sigui una mica més grandet que la primària... Que a vegades passa això, va, després està l'àvia i el deixes amb l'àvia, i deixes... Bueno, sí, això està bé, però que el que sí que sembla que s'ha de tenir en compte és que és un tema molt important. No és qualsevol
cosa. L'elecció, és l'elecció.
Molt important.
L'elecció d'escola dels fills no és un tema de segon ordre.
No podran, ells sols, en un món com el nostre, que hi ha tantes influències, si no tenen l'ajut d'uns professors, d'unes tutories, com tu estaves parlant, i d'un ambient, amb una línia, amb un ideari, és molt difícil, eh?
Mira, totalment d'acord amb això que has dit de la petjada. És evident que el paper fonamental de l'educació els tenen els pares i la família, és a dir, és el que hi ha a casa, però, clar, que el col·legi t'ajudi, que vagis a una, que puguis... Clar, això és fonamental. Ho dic perquè, clar, jo ja sé que la gent jove doncs, no té temps, la vida no ens dona per res, m'entens? Llavors, de vegades podem caure en l'error, i insisteixo que, amb tots els respectes, però per mi és un error molt important, i escolta, tu... tenim aquesta escola bressol, o tenim
aquí
aquest
d'això
aquí
no?
Al costat, tu que mira, que podrà anar sol i tal. Escolta, pues està molt bé si, a més d'estar al costat, reuneix un ideari, uns principis, una forma d'educar que tu creus i vols. Perquè, si no, potser t'has d'agafar el cotxe, o agafar el nen a l'autobús o l'autocar, no sé què, i anar-te'n a l'altra punta. Vull dir, no podem prioritzar la comoditat i la facilitat perquè ens estem jugant el més important.
O sigui que no simplifiquem en aquest tema. Si ens hem de complicar una miqueta la vida, doncs és una inversió que potser val la pena.
Bueno, és el que deia Josep Maria, que l'escola ha d'anar de la mà, no? I ha de formar una unitat amb el que reben els nens a casa, no? No pot ser que portem... No seria coherent, no? Tenir uns principis, doncs una manera de funcionar a la família
a
i després portar el nen a qualsevol col·legi que potser li donen una educació diferent a la que volem per ells, no?
Per ell està contradictori, clar, també, no? Que em diuen
quan
aquí...
els pares comencen a fer les visites a col·legis i a preguntar i tal, evidentment preguntaran quin és l'ideari i com són els professors i com és el tarannà de les AMPAs, en fi... Totes aquestes coses. Sí. Quin nivell d'anglès hi haurà? Quantes hores de matemàtiques? Tot això és vital, no? Però també hi ha una cosa que a mi m'agradaria dir, si és possible, que també han de fer els pares, que em sembla molt interessant, i és que no solament parlin amb la direcció de l'escola, sinó que facin una volta per dins i per fora. És a dir, que parin l'orella i mirin com surten els alumnes d'aquell col·legi, com es mouen, com es tracten, de què parlen, com parlen... Perquè el teu fill sortirà de l'escola així. O sigui, és com quan estàs en un edifici de veïns, no? No solament t'ha d'agradar el pis, sinó qui t'acompanyarà en aquell ambient. I jo crec que és molt diferent un tipus d'escola que un altre tipus d'escola. Si pares l'orella i mires com surten els alumnes a l'hora de la sortida, te'n donaràs una lleugera idea de quin tipus de formació i d'educació els hi donaran. Em sembla a mi una idea.
Per tant, atenció al resultat final, veure ja nois que han acabat el batxillerat o alumnes de l'escola, no només veure com es comporten, com parlen, com tracten, sinó, no?, a vegades també com es mouen, com vesteixen, una mica el complet, no?
Sí.
És una evidència que el sistema educatiu del nostre país no funciona.
Sí, sempre estem una mica a la cua en aquest tema.
I per què? De qui és culpa, això?
Tens solució d'això?
No ho sé, però ja sé el que diràs.
Dels polítics.
Estava trigant molt aquesta frase.
Ho dic perquè vull explicar-vos una anècdota d'aquest matí. Ja sabeu que jo no parlo mai de política.
No. Ni del Barça.
Ni citaré el fet, però mira, aquest matí pel cotxe estava sentint el programa del Carlos Herrera, no?, i hi havia un líder actual molt de moda d'un partit, és igual el que sigui, m'entens?
De color
taronja. És més que sabrem qui és.
I clar... Aquest noi estava explicant, diu, escolti, no,
ja més noi, sí.
no va de cadires ni de ministeris. No, escolti, jo pactaré amb el partit que accepti un pacte educatiu que digui, que jo personalment penso que és el que fa falta amb aquest país, i escolti, miri, posem-nos d'acord amb aquest pacte educatiu, però governi qui governi, que no el toqui ningú. Perquè el que no podem fer és cada 4 anys o cada 2 anar canviant, perquè així se'ns va després a les llistes de PISA, m'entens? Diu, escolti, llavors, quan ja tinguem decidit la línia educativa del nostre país, dels nostres nanos, per diversos anys, llavors ja decidirem Com se diu el ministre? O com ho fa?
De totes maneres, ja es prou dur que l'educació es decideixi per part de polítics, bueno, i no de mestres, però, professionals però, de l'educació.
De fet, l'única forma de arreglar això és dir, escolta, posem-nos d'acord amb un estil, però respectem que aquestes idees les desenvolupi. Perquè, clar, tu te'n vas a altres... Jo què sé, hi ha altres factors, no? Mm-hmm. Però, per exemple, et posaré un país econòmicament bastant menys desenvolupat que Espanya, com pot ser Polònia, no? Clar, que dona la casualitat, i a lo millor no és tan casualitat, que l'índex d'avortaments i de divorcis és molt inferior. Mm-hmm. Però, escolta, allà funciona, eh? Tu veus en la llista de PISA com funciona el sistema educatiu dels nanos i veus a Polònia dalt de tot i Espanya baix de tot.
És a dir, que hem de reflexionar una mica en l'estil de vida. Sí que és veritat que potser s'hauria d'anar tots en una direcció i també una de les coses de les que parlarem avui a la tertúlia és que hi hagi molta llibertat educativa a l'hora dels pares poder triar escola. Perquè els polítics potser fan les lleis, però qui decideix com vol educar els seus fills són els pares. I han de tenir diferents opcions. Dèiem, bueno, no només l'escola de barri, sinó que han de poder triar si volen col·legi internacional, l'escola diferenciada...
Això és el que diu la llei, però no es compleix.
No es compleix, però això hauria de
tu
ser,
te'n vas
no,
a la Declaració de Drets Humans, tu te'n vas a la Constitució nostra, l'article 27, i ho deixa molt clar. Però, en canvi, després, no pot ser. No, doncs, escolta, si és llei, els pares tenen el dret d'escollir i, escolta, i els governs de turno poden fer subvencions, fer col·laboracions, fer xec escolar... El sistema podem trobar el que sigui, però que siguin els pares realment
qui trien...
els que tinguin el dret d'escollir. Cosa que és llei, però en canvi no es compleix.
I que aquest és el tema capdalt de tots, el més important.
La llibertat, eh?
Perquè, clar, resulta que a vegades, no, encara que teòricament hi ha, a la pràctica, d'una forma molt sibil·lina, es pot donar el cas que no hi sigui. O sigui, això, hi ha moltes maneres de tallar la llibertat. Per tant... Jo abans d'arribar, ara potser arribarem a coses concretes de com es talla la llibertat, això no es va en contra i tal, però d'entrada una mica un plantejament que caldria fer-se. Per què tenen tant... Perquè clar, tu has parlat d'un pacte, però els pactes alhora han de respectar que hi hagi una forma part del pacte, el dir, bueno, hem d'assegurar això i això, no? Que tothom tingui dret a l'educació, i hem d'assegurar el que sigui. Però forma part del pacte, hauria de formar part del pacte, que existeixi llibertat real.
Clar.
No sigui una llibertat teòrica, perquè si comencen a posar traves... Sí, llibertat, però... I aleshores, amb el però aquell, hi posem... Clar, 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 clar. Per tant, aquest tema, avui dia, es pot dir, amb la boca oberta, ben gran... que tot i que estem aquí en un país teòricament democràtic i tal, i que ho és i tal, però no hi ha llibertat real. Vull dir, hi ha centres que no reben una subvenció pel fet de ser educació diferenciada, per posar un exemple.
No, de fet, però... és un dels temes que s'ha parlat amb el pacte darrer aquí a Catalunya, es volia retirar el concert, aquest tipus d'escoles.
Per exemple, aquest és un exemple, no? I qui diu això, podem fer una llista de qüestions, i ara podem parlar una amb una de qüestions, que d'una forma real es veu com... allà s'està, doncs punxant la llibertat d'ensenyament. I això és un fet. O sigui, no estem parlant d'una possibilitat que es doni. Ara, actualment, és un fet. Jo la pregunta que sempre em faig, per què tenen tanta por? La resposta una mica ja es veu, eh? Perquè si hi ha por és perquè d'alguna manera voldran influir. I això, ja, influir ideològicament, ja és una forma de dir, bueno, jo vull tocar la llibertat. Però, i un diu, bueno, però és que els centres que tenen ideari també donen una idea. Bueno, sí, però és que són els pares el que els volen.
Perquè,
per tant,
idea.
en últim terme, s'està respectant que són els pares els que trien l'ideari.
És que no s'entén tampoc massa bé per què hi ha aquesta persecució, deixem-ho dir així, entre cometes, no?, un atac ferotge contra els que volen, els pares que volen un tipus d'educació diferent al model únic que es vol imposar. Per què? Si la pluralitat, la llibertat, la diversitat és riquesa. Si l'escola pública i la concertada i la privada no són enemics.
O sigui, han conviscut tota la vida.
Han conviscut i, a més, fa que hi hagi també una bona competència, fa que tots vulguin ser millors, vull dir que no és l'enemic la pública de la privada o la concertada, no.
Ha d'haver-hi dos models,
la diversitat de models educatius és riquesa cultural i humana. No s'entén que hi hagi aquesta mena de dictadura en el tema de l'ensenyament, de model únic, i per aquí o passes
like
o t'ho pagues.
Ah, perquè, no? Home, però jo sí que l'entenc. Estem formant la generació del futur. Llavors, certes tendències polítiques els interessa molt poder manipular aquesta generació del futur, perquè llavors això els donarà el control amb ells.
Sí,
és
bueno,
trist, però és així.
Però és que la concertada és un recolzament pel sistema educatiu del país. Sense la concertada no es podria cobrir la demanda educativa.
L'altre dia sentia
jo... No és necessària.
Es veu que la comunitat de Múrcia pues, també s'han incrustat aquests nois de Podemos tan simpàtics i que, clar, el primer que volien fer és carregar-se això. Llavors, la consellera del govern de Múrcia va dir, escolta, mira, no cap problema, jo si volen me la carrego. Però els mil i no sé quants nens...
Bueno, mira, es quedaran mireu,
sense classes... Allà, l'any que ve, a on te'ls porto?
Les xifres les tinc.
Hi ha
8 milions, quasi 100.000 nens escolaritzats a Espanya. D'aquests 8 milions, el 63% estan a la pública i el 31,7% està a la privada. D'aquest 31,7% a la privada, el 25,4% està a l'escola concertada. És a dir, un de cada quatre alumnes està a centres concertats.
O sigui, descongestionen l'escola pública d'una manera brutal.
A més, econòmicament, és
molt més barat
econòmic la inversió que es fa a la concertada que a la pública, perquè els professors guanyen menys i després les despeses de manteniment...
De
sí, les despeses de manteniment no s'han posat al dia, de tal manera que amb la pública sí, perquè l'Ajuntament assumeix el cost aquell. Vull dir, que si una plaça quasi costa... quasi 6.000 euros, una plaça escolar, a la concertada els hi surt per 4.500. No. Vull dir que...
És que
una i l'altra tipus d'escola són complementàries.
I això no és que estiguem ara descobrint res, perquè està inventat fa molts anys, eh? Hi ha molts països europeus avançats que ja ho tenen descobert. Perquè a mi em fa gràcia quan algun polític d'aquests diu no, clar, és que el diner públic és per l'escola pública. Ai, per què? Hi ha una cosa que, vamos, que està inventada fa temps, que és el xec escolar, no? Que se'n diu, escolti, no, jo la subvenció que haig de donar amb el col·legi d'X, no, jo li dono que el pare, i que el pare amb aquests diners
estrigui
i decideixi el col·legi dels seus fills. Tema resolt, tu, s'ha acabat, punt.
S'ha acabat.
Ah, clar, però això no pot ser.
No, però és més, jo també no és que estigui en contra, estic d'acord plenament amb el que tu dius tu, però m'agrada més la llibertat, fins i tot. Bueno, el xec escolar o qualsevol altra variant, per exemple, el concert, o un altre que s'inventin.
El que decideixi,
en tant
no?
En quant permeti... Per mi el problema és que permeti la llibertat, a mi em serveix igual. Vull dir que són aquestes coses que dius que... Vull dir que no es pot jugar amb aquest tema. Vull dir. És més, es podria fer una mica... A veure, quant costa l'escola? Bueno, doncs mira, si costa tant, doncs el que agafa aquest model doncs, ho tindrà d'aquesta manera i el que té un altre, no? I a més hi ha una cosa que a mi em sembla que és molt important, que és molt enriquidor, i és que s'hauria d'intentar fomentar la competència. Perquè si tu tanques els... A veure, ara el que estic dient, ara això és ciència-ficció, eh? Ara això és molt opinable, jo diria des del punt de vista dels desitjos, de lo ideal. Lo ideal fora, com lo ideal fora, que totes les províncies tinguessin un aeroport, però és impossible. No és materialment impossible. En un poble no pot haver un aeroport, no? Ja ho sabem, no? Ja ho sabem, no? Però lo ideal fora és que... en lloc de dir doncs, que ha d'haver-hi ensenyança pública i, a més, doncs, part de privada perquè els que vulguin... No, hauria d'haver... Lo desitjable és que és l'ensenyança que realment vol el poble. Que si tots volguessin concertada del tipus que fos o dels que tipus... Això és ja lo desitjable. Això és inviable perquè hi haurà un poble que està al costat d'una muntanya, que allà no hi ha tràfic, que no hi ha possibilitat
d'anar... No podrà tenir.
Però això seria lo desitjable. Per què dic això? Que tot i que estic dient que és una utopia que es pogués donar. Però la idea no és una utopia, és dir, el desitjable és que hagués molta competència. Que els col·legis que no se'n surtin, que realment doncs, no tinguin fama, tinguin que tancar. Doncs no passa res que tinguin que tancar. Això vol dir que no convé que hi hagi un col·legi que no té qualitat. Tots els col·legis haurien de tenir qualitat. I aleshores tots haurien de lluitar noblement, eh?
Sí.
Noblement, en ser els millors col·legis i fer un reclam dient, caram, o millor dit, de vegades no fer cap reclam, fer el que deia la Laura, de dir, anar a visitar col·legis, eh? Jo recordo, no vull fer propaganda al col·legi on està, però jo moltes vegades el que deia, mira, escolti, jo li explico el que és, però el que hauria de fer vostè és anar a visitar uns quants col·legis. I ja està. I aleshores, si tu realment la imatge que dones... El que veuen és tan bona, doncs ja veient els altres col·legis, ja no cal que expliquis.
Clar, el problema és que jo els vaig a veure tots, molt bé, i decideixo quin vull, però llavors entra el que es diu, vamos, aquí a casa nostra, no? El procés de preinscripció. I clar, i resulta que hi ha una sèrie de barem de punts que dius, escolta, resulta que el que a mi m'agrada...
Al final m'he quedat fora.
No puc perquè, clar, no em toca, no? I algú ha decidit...
Has de tenir un pla B,
Josep Maria.
El que a mi em toca...
Sí, clar, però això no...
Això no hauria de ser, però les famílies han de buscar opció B, opció C i acabar potser en una escola. De totes maneres, sí que...
Llavors vol dir que alguna cosa no funciona.
A favor de les famílies s'ha de dir que realment a vegades es critica de que els pares estem poc implicats en l'educació, que deleguem massa, però en el moment que es van voler retirar els concerts sí que va haver molt de moviment per part de les famílies que es van organitzar amb el que no et desconcertin, i és a dir, que va haver-hi molt ressò.
Hi havia diners pel mig.
És veritat, no?, que a vegades les famílies es veu que estem com més passives i després, quan hi ha un moviment d'aquests, et t'omple d'orgull de veure que tots volem lluitar per l'educació dels nostres fills.
Però fixa't que la manca de llibertat dels pares que tenim és brutal, o sigui, perquè políticament se'ls vol condicionar no solament ja l'elecció del col·legi, sinó inclús de vegades la forma d'ensenyar. Mm-hmm. Perquè t'imposen assignatures que diuen que aquesta té que ser violeta, te'n volen treure unes altres, per exemple, no hi ha llibertat si tu vols estudiar en col·legi. Escolta, aviam, jo vull que el col·legi meu sigui públic o concertat, doncs ensenya religió. Ah, no, segons com no. No, escolta, ara posarem la famosa assignatura aquella de la ciutadania.
Sí.
Però aviam, o sigui, és el que dèiem una miqueta abans, és quan un polític té que decidir el que el meu nen estudia, no? Aviam, una miqueta, per favor, sisplau, eh?
Vull que no decideixin els polítics, sinó que siguin els pares. I des d'aquí felicitar també els pares que van una mica contracorrent.
És com si els polítics ara diguessin, ara decidirem que tots conduireu el mateix model de cotxe, portareu el mateix tipus de roba, com a Xina en els anys del Mao, sí. I anireu al mateix lloc de vacances, tots.
Això algun dels nous polítics que ara es postulen ja els agradaria, que és el que van... Però ens hauríem de...
Bueno, doncs, perdona,
de
aquí estem en un país
democràtic. Ens queixarem d'aquest sistema.
I la democràcia
fins on sabem
és bastant millor que el comunisme, no?
Sí, que no hi haurà opcions i és aquí on els pares
però
han de reivindicar.
Però és que seria absurd, tu vestiràs així, es conduiràs aquest cotxe i tots igual. No, si jo vull portar el meu fill a l'escola pública, el porto a l'escola pública. I que no m'obliguin a anar a un tipus d'escola que no vull. I al revés igual.
I al revés igual.
Clar.
És a dir, per què creieu que és la diferenciada una de les més atacades?
Per exemple, jo resulta que tinc una escola pública a prop que l'educació infantil pues, està subvencionada, però la meva escola concertada, la part d'infantil no la té subvencionada i l'haig de pagar.
No, i l'has de pagar, vull dir que no hi ha opcions.
I paguem els mateixos impostos
No ens desgrava portar els fills a la concertada, no?
Bueno, a veure, tu m'has fet una pregunta,
sí,
no?
Sí, per què creieu que és aquest model el que...
Estem parlant aquí a Espanya, no?
Sí.
Bueno, perquè això no passa...
Els països anglosaxons, si sabem que és un model molt respectat.
No, ho dic perquè això cal dir-ho, perquè si no sembla ser que tot el món passa... No, allà no passa. Allà tothom, la gent, doncs diu, caram, la portes en una escola de noies, que bé, o a la mort...
Sí, és com els col·legis de molt prestigi.
A veure, per què passa? Bueno, perquè aquí les escoles diferenciades, doncs normalment, doncs tenen un diari d'inspiració cristiana, marcadament d'inspiració cristiana. I aleshores, doncs hi ha sectors polítics, hi ha sectors ideològics, que van contràriament, frontalment. I a més, són escoles que tenen un ideari cristià i a més, bueno, que el compleixen. Perquè hi ha d'altres que teòricament es diuen, que, no dic la majoria, ara estic dient algunes.
Algun cas puntual,
algun cas puntual. De Santa Maria de no sé què, o de Sant Josep de no sé què, i no sé si existeix un col·legi que es diu Sant Josep o una de Santa Maria. Estic dient que pot haver-hi un col·legi religiós, bueno, però és que tinc la màniga molt ampla, i bueno, pues, aquest no importa, aquest no importa, aquest que tingui concert. En canvi, sí que importa aquell altre, que és educació diferenciada, però no tant perquè sigui educació diferenciada, sinó perquè realment doncs estan donant un ideari cristià. O sigui, això és així, vull dir que si algú diu el contrari...
Per tant, no és per diferenciar, perquè hi ha àmbits, no? Per exemple, en l'esport, tothom veu molt clar que hi haurà equips de nois i equips de noies, en canvi, amb l'escola sembla que costi més d'entendre, per tant, no és això el que molesta, diguéssim, entre cometes, sinó més l'ideari.
A banda
ideari,
que a la història que Espanya, també és bo saber, perquè va haver-hi aquesta baixada, diguéssim, de col·legis concertats que amb la seva història, doncs eren diferenciats, molts col·legis. I torno a repetir, no vull donar noms, però de Santa Maria o Sant Josep, en el que sigui, no? Que eren col·legis d'educació diferenciada i un moment determinat doncs, es van fer mixtes. Bueno, van baixar la guàrdia, però això motivat per què? Per la davallada de natalitat. És molt més car si tu fas promoció del col·legi, si un pare té un nen i una nena... Si tens un nen i una nena, et ve el col·legi, però com que tinguis una nena... És que costa el doble. Vull dir... És molt més molt fàcil. I si a més, només han de donar 23 paraules. Bueno, em falta un. Doncs mira, pot ser un nen o una nena. però si et ve a demanar la plaça, si és un col·legi de nenes, si et ve un nen, li has de dir que no.
Li has de dir que no, o sigui, perquè ja tens ple a
nens. El problema és que la davallada va ser tan gran, a partir d'un moment, i va influir que tants centres, vol dir quantitats, de centres va tenir que tancar, perquè no podien. I aleshores molts van dir, escolta, ho fem mixta o tanquem. Mm-hmm. Estic donant respecte al perquè.
No, és que exactament.
Molt interessant, no. Això, saber-ho.
Home, els d'aquí a la taula som joves, però tenim una edat,
Clar, no tant,
Nosaltres, bueno, alguns, ho dic per mi. És dir, clar, jo a la meva època, els meus pares aquesta opció no la tenien.
No, perquè jo soc d'un poble petit i
era tampoc. Era col·legi de noi, col·legi de noi. Llavors no existia això, però clar, és el que ha explicat l'Aureli, no? Va passar això, llavors, clar, escolta tu, o ens ajuntem o pleguem, però ja d'origen tothom tenia molt clar que la forma d'educar era aquesta. El que passa que llavors per temes econòmics la canvies i ara...
Bueno, perdoneu, que... jo he anat a una escola pública fins als 12 anys i després amb una diferenciada. I escolta, tinc molt bons records de
totes dues, no?
Molt bons records. I jo crec que en el fons és un tema... Es parla de que en aquest tipus d'escoles discriminen. No és veritat. Discriminar és no donar les mateixes opcions o oportunitats a un o a l'altre. I es donen igual, perquè està al costat. El col·le de nois i el col·le de noies, a pocs quilòmetres, a pocs metres,
sí, a porta en porta. Sí, sempre acostumen
a estar propers, no?
El mateix nivell. I, a més, hi ha inclús alguns temes que afavoreixen el sol sexe, no? Per exemple, s'organitza una obra de teatre amb l'escola pública mixta, doncs se sap que les nenes se dedicaran a fer el vestuari i els nens a fer el que és els decorats.
Sí,
no?
La part de fusta, no? No? Més,
hi ha un ball. Els nois no ballen ni canten i les noies sí. Amb una escola d'educació diferenciada, totes fan de tot. Sí. O tots els nois fan de tot.
Canten, fan vestits, fan maquillatges, fan el que convingui.
Bueno, algunes coses s'afavoreixen. I, a fi, això estem parlant fins a la batxillerat, a partir de batxillerat.
A la universitat ja, clar, cada un al seu criteri.
Jo puc
posar
d'exemple la meva experiència personal. Jo tinc 4 fills, tots ja en època universitària. Però, escolta, els meus fills, per opció de la meva dona, jo han anat a escoles concertades, diferenciades, i t'asseguro que no han tingut ni ells ni elles, en tinc dos de cada, cap problema de relació social, ni han sigut raros. O sigui, ells s'han relacionat amb elles enormement i elles amb ells. Vull dir, que tots aquests espècie de fantasmes o de fantasies són irreals, és mentida, això.
No, i més que irreals és el desconeixement, no? Es critica, hi ha com un prejudici ja creat i tampoc hi ha l'esforç de voler conèixer i endinsar-se doncs, en una altra opció educativa que és igual de vàlida. Tampoc és que sigui la millor, però clar, és una opció més i que els pares poden tenir en compte.
Cada pare es tria la que és la millor.
Exacte, per uns per pujarà la millor, per mi potser un altre model.
El tema de la diversitat és un tema puntual.
Sí,
jo parlo més bé, crec que el defensable és la llibertat. I per això, una cosa que em sembla que val la pena és veure una mica també la història aquí a Espanya, no? La història, aquí hi ha hagut una llei de l'ODE, feta per el ministre Maraval, una llei molt intel·ligent, o sigui, ens han de treure el barret, molt intel·ligent, feta directament per carregar-se la privada. Ho dic en públic, feta directament per carregar-se el privada, però molt intel·ligent, perquè l'ha plantejat de forma democràtica i no es pot fer res amb la democràcia. No es pot fer res. No, millor dit, la democràcia és un mètode, però clar, la democràcia pot estar al servei del bé comú o pot estar al servei del que sigui, això tots sabem.
Sí, 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 bueno, després.
Doncs, aquesta llei, si un l'analitza, jo la vaig haver d'estudiar a fons, però em vaig donar compte que això està fet per carregar-se-la. Veus que les AMPAs, els consells escolars, ara no és el moment de parlar de temes tècnics, fets perquè pugui haver-hi gent militant amb els consells escolars i que per votació, perquè com que molts pares no hi van, perquè no hi van, i un dius, home, podríem anar-hi? Sí, podríem anar-hi, però el ministre sap que no hi va a votar.
Ja hi compta, amb aquest factor,
i
no?
I compta amb aquest factor, posa allà uns 4 dels teus, i van a votar, i surt el que tu vols que surti. Mm-hmm. I això és així. No m'ho estic inventant. Ara, és molt intel·ligent, perquè ningú, jo ara mateix no em veig en cor de dir-li al senyor ministre... Bueno, el que era...
Sí, per l'any passat.
Dic, miri, vostè ha fet una llei que va contra... No, escolti, això és democràtic, vostè vagi a votar i guanyi la votació. Mm-hmm. Molt intel·ligent, I per això, fruit d'aquesta llei, bueno, doncs molts col·legis, doncs molts directors de centres, molts consells d'administració que portaven... Escolta, tu, deixem el col·legi perquè ens fan la vida impossible, tu. És que ens fan la vida impossible. I després que surten, a vegades, també una cosa que val la pena dir. Ara... possiblement hauríem d'analitzar la situació actual. Però hi ha moltes maneres. Per exemple, el tema dels continguts. Doncs a vegades pot ser, ara mateix, la ideologia de gènere Pues imagineu-vos, estic imaginant, en un país el que sigui, que digués, no, això s'ha de donar i a més s'ha d'explicar d'aquesta manera i que fos obligatori. Per exemple, el que sigui, o aquest contingut s'hauria de donar de forma obligatòria, o això no es pot donar dient que, i el que digui que això, no sé, que o un llibre oficial, aquest llibre, o que hi ha tres llibres, només el Ministeri aprova aquest i aquest i aquest llibre, i tots els tres llibres estan parlant de que el matrimoni, el que sigui.
Sí,
no?
Que sigui en el mateix contingut.
A veure, jo ara en aquest moment estic especulant. No sé el que pot ser, què pot passar. No és que digui què ha de passar, però que estic dient que hi ha moltes maneres de restringir la llibertat. Moltes. A través dels llibres.
A través dels llibres, que hi hagi un temari únic, no?
A través dels professors.
Déu-n'hi-do, que polititzat està tot això, al final. Sí. Tot això de l'educació, que tot passi fins i tot als llibres, al contingut dels temaris. És a dir, que al final la decisió de pares i mestres, que és la que estem aquí defensant una mica, sobretot la dels pares, en primer moment, potser és gairebé l'última que es té en compte, perquè, clar, hi ha tantíssims factors, els punts, no? Tantes coses que hem explicat avui a la tertúlia, que al final et toca on et toca, i a vegades has d'acotar el cap i acceptar aquesta decisió. Vosaltres, que sou orientadors familiars, doneu consells als pares que aquests dies es preparen, no? Quan ara el matrimoni ens estigui escoltant, s'assegui a casa i digui, escolta, hem de pensar en l'escola del fill, que avui a la ràdio han dit que és un tema major i prioritari. Què han de començar a mirar ells? Com eduquen a casa? Com volen que siguin els seus fills d'aquí 16 anys? Com són els seus fills ara i on se sentiran més còmodes? Quins criteris creieu que són bons que parlin al matrimoni per triar escola?
Els valors que defensi l'escola, ja d'entrada, per exemple, una escola que diu, no, nosaltres, per posar un exemple, nosaltres som neutrals, només ens dediquem a instruir, doncs tu ja saps com pensen.
Però això se sap, perquè quan mires les webs molt l'edifici, l'anglès, la piscina, però això ho miren les famílies?
En una entrevista tu vas veient la cara que posa i com
ho explica. Tu n'has fet moltes d'entrevistes,
no? I tu veus exactament cap a on van. No, nosaltres som neutres. Per exemple, un que digui som neutrals, doncs neutrals, doncs t'està enredant. No existeix la neutralitat. No existeix. A veure,
no hi ha
un
col·legi que sigui escèptic. És mentida.
Si existís, ja seria una ideologia. Aquí passa olímpicament.
Tu quan planteges els temes, veus amb les respostes si aquell tema és important pel col·legi o no. I com molt bé deia la Laura, el que s'ha de fer és no quedar-te només amb l'entrevista. No. Has de veure l'entrada, has de veure la sortida, has de veure potser...
Parlar amb altres pares, si els coneixes.
Que estan al... Sí, una cosa és la versió oficial que et dona, i l'altra és, saps allò que dius? Entres en una botiga, està molt bé... No, anem per darrere el traster, ho veiem com...
Home, això també depèn de l'escala de valors o de les prioritats de cada família. Si a mi el que m'interessa, si jo busco pels meus fills que surtin amb un nivell d'anglès a tope, doncs m'aniré a buscar un college.
Britànic,
sí. Un school d'aquests que corre per aquí.
Internacional o...
Sí, el més important és que el meu fill allà surti doncs preparadíssim acadèmicament i no m'importa res del que li diguin a nivell humà, no? A nivell doncs de valors i tal, més fonamentals.
Que no hi hagi formació, sí.
Doncs el portaré a un altre tipus d'escoles que sé que allà tots els que surten sortiran ja...
Enginyers.
Universitaris i presidents del govern.
Imagina't, no?
Exacte.
Això penso en el reportatge del Col·legi de Madrid.
A vegades, quan parles de nivell, vull dir, si no es donen certes... A veure, això ho dic perquè, primer, hi ha nanos i nanos, nens i nenes, nenes i nenes, no? Unes són més intel·ligents i les que són més intel·ligents tenen més possibilitats que les que...
Bueno, i n'hi ha unes molt treballadores que a vegades tenen moltes.
Sí, però vull dir que això ja no es pot fer per tots igual. Però vull dir que una escola que diu, no, aquí donem molt de nivell i tal, bueno, són nanos normals? No, és diferent que diguessin, no, ja trien els alumnes. Però anem a suposar que no...
Aureli, hi ha escoles que si el nen no arriba els conviden a marxar, eh?
Vale, doncs ara jo no anem a suposar...
Si baixa la mitja.
Anem a suposar que fos una escola normal.
N'hi ha així, eh?
D'entrada, jo dic que el bon rendiment moltes vegades té molt que veure amb l'ideari. Perquè les persones són una unitat. I si tu només vés a cercar nanos que triomfin els estudis... però no li dones altres valors, vés amb compte...
Però, Aureli, no
estic
del tot d'acord, ho sento, però hi ha alumnes d'aquest any passat, els millors de la millor
la
nota
promoció,
de selectivitat,
sí.
I el primer, recordo que era un noi d'Olot, em sembla que és aquest any passat, la millor nota d'un centre
del
públic.
Millor, el millor vol dir un fora de sèrie, no?
Bueno, vale, sí.
Però vull dir que la mitjana nacional...
No, però escolta'm una cosa, deixa'm que expliqui una neteta, perquè jo de vegades quan faig això a les sessions amb els pares, els dic, mira, sabeu el que és la intel·ligència emocional? Jo us ho explicaré. Ah, llavors els tosos que són empresaris diuen, home, ja, clar que és molt important quan tu estiries un col·legi d'homes que acadèmicament aquest col·legi sigui brillant pel meu nano. Aquest nano farà econòmiques, no? I serà doctor en econòmiques. Ja no llicenciat, no doctor.
Top.
I ara el màster de l'universo d'econòmiques, vale? Molt bé, jo sóc empresari, el fitxo, i resulta que aquest noi em porta la comptabilitat i no m'agrada com posa la columna del DB, i li faré un cursillet, un màster, i la posarà a l'altre cantó. Però clar, si jo busco un tio per cap de recursos humans o un cap comercial que tingui una sèrie de virtuts i valors humanes, o les té, o jo no li puc fer aquella edat al màster perquè les tingui. Amb la qual cosa, dona la casualitat que el fet diferencial d'un col·legi hauria de ser, per suposar la formació acadèmica, però escolta, si no suma, jo què sé, els 4 anys, sumarà els 6. Però si aquest nano de petit no pren valors, no pren a ser persona... I
però
això
depèn molt de la família,
humanes,
no?
Sí, depèn molt
això
de la família.
Dit ara...
Però el col·legi t'ajuda molt, eh? Mm,
això m'ho han dit ara sí, de la carrera de Medicina, que es troben a alumnes que són cervells, perquè la nota ja sabeu que és altíssima, és gairebé el 14, sí. Però que després sí que notaven que havien estat molt centrats en els estudis, però que els hi faltava la part d'empatia,
no?
La part de tractar amb el pacient, d'implicar-se,
doncs,
de donar-se a l'altre, aquesta part que és fonamental en un
metge...
Com molt
bé deia l'Aureli,
senyora,
La persona és un conjunt, eh? Vull dir, no perdem el... És fonamental l'anglès i ara també el xinès, però bueno, pues, que parli anglès, que parli xinès, que a nivell acadèmic sigui bo, però que sigui persona, eh?
Que sigui persona.
Perquè si no, cuidado, eh?
Hi ha determinades professions,
no ens
ja sigui ensenyament, que tracten amb persones, necessites que hi hagi uns valors humans, també.
I clar, ara això és molt difícil, no hi ha un aparell per poder mesurar això que dic jo ara. Però si existís l'aparell, jo el compraria. Perquè què és l'ideal de la pregunta aquesta? Doncs són els professors. Un col·legi és el que són els seus professors. És tan important aquesta frase, tan important que és la frase. Per tant, un bon director de col·legi, una bona equip directiu d'un col·legi, ha de posar a fer-ho impossible per donar la màxima formació i ja per tenir ben triats els professors que vocacionalment, i això aquesta paraula és clau,
per això
ha de sentir-se vocacional. Vull dir que no dic que disfrutin perquè no els hi costi donar classe, sinó que volen donar classe i que volen transmetre coses i tenen ganes de transmetre aquestes coses. Que, a més, si sintonitza amb l'ideari dels pares, doncs olé molt llum, eh? Però vull dir, els professors, aquesta és la clau. Per tant, quan un es dona una volta, ja veu un professor com tracta... Diu, mira aquest professor, ara s'ha quedat a cordó de la sabata, aquest nen. I podria anar-se, i és l'hora. No. Doncs per què? Perquè l'estima o per què? Diu, que, però nano,
pitjarà... Perquè ja surt de tu, no?
I surt de tu, no?
I t'asseguro que avui en dia no els hi posem fàcil, eh? Perquè, vamos, a la meva època, jo no sóc tan gran tampoc, a mi em castigaven al col·legi, t'arribava a casa, li explicava als meus pares, i el meu pare em deia, escolta, et poso un altre càstig, no? Perquè segur que hauràs fet alguna cosa, i ara m'ho explicaràs, però el professor tenia raó. I ara, escolta, el nen arriba a casa i diu, és que el professor m'ha mirat malament i va el pare allà a menjar-se el profe.
És un altre temps,
eh?
Tampoc hi havia grups de WhatsApp de pares, que això també se simplificava bastant.
Però el que és cert és que s'ha de prestigiar la figura del docent, eh? S'ha de prestigiar, potser és veritat que d'alguna manera han de demanar més nivell, perquè sembla que no, però aquests últims anys, si no sé què fer o no entro a la carrera que jo vull...
Si és
bueno,
una nota
doncs
bastant baixa, la de magisteri.
Me'n vaig a fer magisteri. Home, és que és vocacional, és que arribaran els pitjors, els que tenien la nota mitjana més baixa. És que és una llàstima. Han de ser com al nord d'Europa, no?
Que hi ve uns estudis com els de medicina,
clar,
llargs, amb un MIR, amb una formació exigent.
Són els que han de saber més de tot, quasi.
Perquè nosaltres formarem els futurs metges, periodistes, advocats, és a dir, que tots passen per un mestre, per tant, aquest mestre ha d'estar ben
format. I que sigui vocacional, és el que diu l'Aureli, em sembla fonamental.
I ha d'estar ben format.
A lo millor prefereix un professor que no sàpiga de tot i que tingui algun allò de, ui, això potser ho podria fer millor. No, prefereixo aquest, però que sigui vocacional i que s'estimi els seus alumnes i que se preocupi per ells, des del que tira molt el que no està tirant gens, perquè aquest és el que més ho necessita, i això o és vocació o no ho fas.
O no es fa. És a dir,
sí,
que des d'aquí el nostre suport a tots els professors vocacionals que es desviuen pels seus alumnes i que els acaben estimant.
Que n'hi ha,
Que n'hi ha moltíssims.
I després una altra cosa que també... bueno, que això és més visible, i és no només el to humà, que es percep en una escola, sinó els detalls petits, allò que veus que ells es cuiden, allò que dius, caram, doncs aquesta porta, a vegades, veus, aquesta porta... Mira, vaig passar fa una setmana i la tenien trencada i encara està trencada. Em vam fer seure en un despatx, en una sala de visites, que la llum, hi havia una bombeta que estava fosa. Avui he tornat la bombeta, encara està fosa. Bueno, podia fer una llista de coses d'aquestes que jo he vist amb altres col·legis. I com és possible que l'última vegada que vaig venir a veure aquest col·legi encara el taulí d'anuncis estava sense
penjar? Que ningú cuidi això.
I allò està encara igual, i exactament igual. Això indica que allà no hi ha ningú que posi el cap en cuidar coses petites.
O que
petites.
No s'ho senten
perquè
seu,
la gent...
no? Que no et fas teu la teva escola.
Però és que ara diré la frase que volia dir és aquesta. Les parets eduquen. Les parets... Jo recordo, quan estava al cap d'estudis, no em vull posar cap medalla, però estic dient perquè ho he après allà al col·legi. Hi havia una ratllada i a la mitja hora ja li estava dient jo al cap de manteniment que allò s'havia d'esborrar. Perquè si tu deixes, permets que hi hagi una ratllada, al cap d'una setmana hi hauran 3 ratllades, i al cap d'un mes hi hauran 50 ratllades. O sigui que, si no hi ha cura d'aquestes coses petites, que ara faríem un llistat, doncs vol dir que no hi ha ningú amb la direcció del col·legi que vol formar, que l'únic que li interessa és altres coses. Per tant, pares que quan volen escollir un col·legi...
Que mirin la paret, també.
Que mirin també les parets. Que mirin els professors, si van elegants, si no van elegants, si van correctes, etcètera. Si somriuen. Si tenen detalls... Abans he dit això de cordar la sabata, perquè és un exemple, però... És que són coses que jo he viscut quan estava fent promoció al col·legi, estava ensenyant a mi. Passes per allà i veus que els pares diuen caram, i aquest professor per què està parlant amb aquest nen? Bueno, doncs perquè li estàs preguntant... I clar, veien amb un, i amb un altre, i amb un altre. I veuen coses que aquests detalls petits, darrere d'això, hi ha un ideari.
Tots si els
no,
detalls...
No, l'ideari es queda amb el fulleto, diguéssim. La fulleta aquella que ensenyes... La
propaganda, no? Que al final és el que no haurien de quedar-se. Que això és només una publicitat i després darrere hi ha tota una feina, hi ha una educació en valors, hi ha petits detalls que es cuiden cada dia. Esperem que tots aquests consells hagin servit que els nostres oïdors estiguin ara una mica més conscienciats de la importància que té el tema de triar escola per als fills i també que tinguin clar que ells són els primers educadors i que puguin escollir amb llibertat l'escola dels seus fills. També. Doncs moltes gràcies a tots tres, a la Laura Sánchez, en Josep Maria Adell i l'Aureli Villar, i ens retrobarem aquí la setmana que ve.
Adéu-siau.
Gràcies.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins, que ara s'esvaeixen.
Doncs estem escoltant Camins de Sopa de Cabra perquè és el moment de triar el camí més adequat a cada família i a cada alumne amb l'elecció de l'escola. Ja sabeu que avui hem parlat de com triar l'escola dels fills, d'educar en llibertat, i per continuar amb aquest tema entrevistarem a en Salvador Aragonès. Ell és periodista i durant 30 anys ha estat el director de l'Agència de Notícies Europa Press de Catalunya, on precisament ell va impulsar el primer servei de notícies en català d'una agència. Salvador Aragonès també és degà de la Facultat de Ciències de Comunicació de la UIC i és tot un referent de l'àmbit periodístic, autor d'algunes de les notícies que han esdevingut històriques. I actualment també està molt vinculat a l'educació, ja sigui pel seu vincle amb la universitat i els temes educatius. Per tant, ens ajudarà a parlar sobre la tria de l'escola dels fills i de la llibertat educativa, que era precisament el tema del programa d'avui. Salvador Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant avui de la tria en llibertat de l'escola dels fills. Vostè creu que es respecta prou aquesta llibertat de les famílies?
No.
No, contundent, eh?
Sí, sí, contundent. És a dir, no hi ha la mateixa possibilitat als pares que volen una escola en els nivells obligatoris, gratuïta i de qualitat, doncs ja saben que la gratuïtat no existeix, d'entrada. Uh-huh. La qualitat, això ja dependrà de les escoles. La gratuïtat no existeix perquè les escoles concertades només reben un percentatge determinat del cost del lloc escolar.
Uh-huh.
És a dir, que aproximadament ve a ser un 60% del que gasta el lloc escolar a l'escola pública. Per tant, si vols anar a una escola concertada, doncs has de pagar. Algú té que pagar aquesta diferència del 40% entre el cost de l'una i el cost de l'altra. Això d'entrada. O sigui, per tant, no existeix llibertat de llegir a una escola o una altra. I d'altra banda, doncs, bueno, aquesta llibertat, diríem, fa que en una societat democràtica, doncs, l'ensenyament no és lliure. No és lliure pels pares, no és lliure pel plantejament en general de l'ensenyament. L'ensenyament, des del meu punt de vista, ha d'estar dins en un marc de llibertat. Perquè això és una societat democràtica. Estem en una societat democràtica. I, per tant, el marge de llibertat que ha de tenir l'ensenyament vol dir que els alumnes, els pares dels alumnes, han de poder triar l'escola que vulguin. I si no poden triar, això és senyal que no hi ha llibertat.
Mm-hmm.
La llibertat està, precisament, amb la capacitat de triar una escola o una altra, un tipus d'ensenyament o un altre. Quan l'ensenyament es diu en alguns llocs que doncs, ha de ser únic, laic i gratuït, doncs, bueno, del gratuït hi estem totalment d'acord. Però que hi hagi només un ensenyament laic vol dir que no hi ha possibilitat de triar amb un altre tipus d'escola. I que sigui únic ja vol dir que la llibertat aquí no existeix. I amb una societat democràtica això no és possible. I, a més, va contra la Declaració Universal de Drets Humans. L'article 16 diu claríssimament que els pares han de poder elegir l'educació que vulguin pels seus fills. Si això no es produeix, doncs, bueno, això és senyal que no hi ha llibertat.
Mm-hmm. Per tant, si volem opcions, les tenim, però pagant. És a dir, que això ja resta
sí, pagant,
moltíssimes
clar.
Possibilitats a moltes famílies que potser voldrien una educació més amb valors o més de formació d'inspiració cristiana.
No, bueno, amb valors, tot, jo crec que totes les escoles mm-hmm. donen valors. L'escola laica té...
Hauria de ser així,
té uns valors laics, però, mm-hmm. però, bueno, però no són els únics valors, no poden ser els únics valors. Han d'haver-hi diferents valors. Han d'haver-hi diferents possibilitats de triar l'escola i de sistemes educatius. Per exemple, un pot triar una escola que sigui de nens i nenes, un altre pot triar l'escola que sigui o de nens o de nenes. Això és una opció educativa. Això ho ha reconegut el Tribunal Constitucional fa pocs dies, precisament arran d'un recurs que va presentar el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, no?, perquè els hi van negar a Andalusia unes escoles diferenciades, que, o sigui, que diferenciaven per sexe.
Els concerts, no? Els hi van denegar.
Els hi volien denegar, el concert.
Sí.
I llavors doncs, van recórrer al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dit, bueno, escolti, això, el tipus d'educació que s'imparteix en una escola, doncs no vol dir que si separades per sexe o no separades per sexe, doncs això no té res a veure, no? És un model diferent d'educatiu. O sigui,
però és una opció més que les famílies han de poder escollir.
És una opció més. Per tant, bueno, i durant això, aquest punt, per exemple, estableix una doctrina constitucional de que la discriminació per raó de tipus d'escola, en el cas de l'educació diferenciada, en el tema d'atorgar uns concerts, doncs això és il·legal.
És
anticonstitucional, no és il·legal, no és constitucional. I, per tant, doncs, ha de... Bé, però per a mi el que a mi més m'interessa aquí és el tema de la llibertat, no? Perquè si no hi ha llibertat en l'escola, tampoc hi haurà llibertat doncs, en altres àmbits de la societat. No? És a dir, l'escola és fonamental i llavors doncs, jo crec que vivim en una societat plural i plural ha de ser l'escola. Perquè si no hi ha, si hi ha pluralitat de partits en un Parlament, per què no hi ha d'haver pluralitat d'escoles en una societat?
Molt bon exemple, no? Hi ha molts partits per triar, per votar,
i
en canvi model educatiu n'hi ha menys.
Si podem triar l'emissora o la de ràdio o de televisió, la que escoltar, per què no podem triar l'escola?
Vostè ha dit
que... Si podem triar tantes coses en aquesta societat, si menjar peres o menjar pomes, per què no podem triar també altres coses, no? Si podem triar un supermercat o un altre per anar a comprar, per què no podem triar l'escola? És a dir, en una societat lliure, la llibertat és indivisible. O és per tothom, o està escapçada. I la llibertat, quan està escapçada amb una cosa, vol dir que ja no hi ha llibertat.
Vostè ens ha dit que l'escola és fonamental, és una de les decisions més importants. Creu que les famílies actuals en són conscients de que és una decisió que pot marcar la trajectòria, la biografia del seu fill o filla?
No ho sé, jo crec que no hi ha massa consciència de la importància que té l'escola. La família avui, tal com plantegen la situació. Hi ha moltes famílies que sí, però hi ha moltes famílies que no els importa això. Pensen que, bueno, és una escola... Allò, cuidado, estic parlant també de diferents tipus d'escola, també en l'escola pública. És a dir, no és el mateix anar a una escola pública A o anar a una escola pública B. És a dir, que a l'hora de triar l'escola pública també hi ha diferències, no?, entre l'escola pública una i una altra. I és normal que sigui així, no? Hi ha un altre punt en la llibertat d'ensenyament, que no solament és la llibertat de pares, la llibertat dels pares d'escollir centre, sinó també hi ha la llibertat de crear centres. Dic, qualsevol persona jurídica o física pot crear un centre educatiu sempre i quan estigui d'acord amb les lleis, lògicament. I després hi ha la llibertat de càtedra, que també és important. És a dir, que quan a mi em diuen que l'escola ha de ser laica, jo dic, i la llibertat de càtedra, on te la posem?
Clar.
Perquè, clar, si jo doncs, sóc creient i no m'agrada lo laic i sóc professor de filosofia o professor d'història o professor de llengua i literatura, escolti'm, jo ensenyaré d'acord amb els meus principis.
És que és impossible ser neutre del tot, no? És impossible aquest escepticisme total, escèptics del tot en educació.
No, és que no, el laic no és ser escèptic, és eliminar la religió de l'àmbit públic i de l'àmbit ciutadà.
Això
no és ser escèptic,
sí.
Això és diríem, prendre una opció molt determinada, no? Especialment envers la religió, en aquest cas, no? És a dir, que no és una cosa de ser més o menys escèptic. És que el laïcisme vol dir eliminar la religió de l'àmbit públic i a l'escola. Llavors, diríem, bueno, si eliminem la religió, doncs, escolti'm, per què no eliminem també les matemàtiques? Perquè dius, bueno, pot viure l'home sense matemàtiques? Doncs jo crec que pot viure
potser
més sense matemàtiques que sense religió. Hi ha persones, a la seva tendència natural, són religioses, però no perquè la família és religiosa, sinó perquè és la seva
tendència
natural.
Per tant,
a mi s'estan dient coses molt absurdes, que en el fons, o no tant en el fons, ataquen la llibertat individual i col·lectiva de les persones.
Un atac a la
llibertat. Famílies, no? És un atac a la llibertat. Per tant, jo estic, lògicament, a favor d'una escola, pot ser pública o privada, però una escola diferenciada, és dir, diferenciada entre les diferents... que hi hagi diferents tipus d'escola per tal que els pares puguin triar allò que més els hi és adequat pels seus fills, no?
Que hi hagi opcions i que triïn el que més encaixa amb el seu fill, amb el seu model familiar.
És clar que sí.
Ja acabem, senyor Aragonès. L'última pregunta és que vostè, com a periodista que ha fet tantíssimes entrevistes, creu que l'entrevista de la nostra vida, la que hem de preparar millor, és amb la de l'escola, la de la futura escola dels nostres fills?
L'entrevista? Quina entrevista?
L'entrevista que farem per saber una mica com serà aquesta escola, parlar amb la direcció,
sí. Bueno,
parlar amb els mestres.
Ja
això ho hem de preparar amb consciència, no?
Ja quedem els ulls ben oberts. oberts, i cuidado, amb una entrevista no s'arregla això, s'ha de tenir informació també més enllà de l'entrevista.
Molt bé, això, bon més consell, no?, que no ens quedem només amb...
Parlar amb els altres pares que estan allí, en fi, veure una mica quin és l'ambient que es respira allí, i amb una entrevista no s'arregla això, això s'arregla amb una informació ampla que els pares han de saber, doncs, bueno, captar i han de saber, després, per l'hora de triar, és un fet molt important, no? Que els fills vagin a una escola o vagin a una altra, tindran un tipus d'educació d'una altra, això marcarà tota la seva vida. Per tant, no és una elecció que dius, bueno, mira, m'entrevistaré allà 10 minuts i al carrer. No.
Que tinguin en compte, doncs, més coses, que mirin una mica l'entorn i que mirin una mica el futur alumne que sortirà d'allí. Doncs, senyora Ganès, moltíssimes gràcies per l'entrevista i per haver-nos atès aquí a Ràdio Estel.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs amb l'entrevista hem arribat al final del programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve, aquí, a Paraules d'Amor. No hi falteu.